Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Comencem, com sempre, amb els titulars. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Emili.
La directora gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva anuncia la seva renúncia al càrrec.
Núria Constans ha comunicat que el pròxim 31 de juliol abandonarà el seu càrrec executiu com a directora gerent del Consorci Sanitari del Maresme i la Selva, al qual hi va accedir l'any 2003, segons ha pogut saber Ràdio Calella Televisió. El Consell Rector de l'organisme iniciarà doncs el procés per escollir qui n'ocuparà la vacant. Avui en parlarem amb el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, amb Albert Fernández Terricabres.
L'Ocupa, que sol·licita l'empadronament a Calella, marxa a l'estranger per feina.
Aquest és el motiu pel qual, i segons ha confirmat la Pa Stop de Saucios, que Mohamed El Fallach porta setmanes sense concentrar-se a les portes de l'Ajuntament de Calella per reivindicar el seu empadronament aquí a la ciutat, una absència que han fet notar fons municipals.
I l'Associació de Veïns Calella Centre reclamarà la documentació del projecte de millora de la plaça Catalunya.
El portaveu de l'entitat veïnal, Manuel García, farà una petició formal a l'Ajuntament de Calella per disposar de la documentació relativa a la remodelació de l'espai, encara en execució, segons fonts municipals. Ahir era la presidenta de Companys i Simpatitzants de la plaça Catalunya qui, en declaracions a aquesta emissora, manifestava el seu desconcert pels resultats de l'actuació feta.
Dos centres educatius de Calella participaran per primera vegada a la cursa contra la fam 2017 que impulsa l'ONG Acció contra la Fam.
Doncs sí, els alumnes de l'Escola Freta i també de l'Escola Pia de Calella s'han adherit a la 20a cursa contra la fam que organitza Acció contra la Fam a nivell internacional. Es tracta d'un projecte dirigit als centres educatius per tal de conscienciar els joves sobre la necessitat d'acabar amb la fam al món. Acció contra la Fam denuncia que cada dia moren al món 8.500 nens per malnutrició. Avui en parlarem amb Mercè Pedemonte de l'Escola Pia i també amb Manel Teodoro de l'Escola Freta per conèixer més detalls d'aquesta iniciativa solidària que es portarà aquí a la ciutat a partir d'aquests dos centres educatius.
I el Carrilet oferta 60 places pel curs 2017-2018.
L'Escola Bressol Municipal ha obert aquesta setmana les preinscripcions pel pròxim curs i aquest diumenge farà jornada de portes obertes d'11 del matí a 1 de la tarda.
I l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara necessita famílies acollidores de nens i nenes sarauís de 10 a 12 anys pels mesos de juliol i agost.
El president Josep Gelpí lamenta que des de l'any 2010 el nombre de famílies acollidores del projecte Vacances en Pau ha anat a la baixa de manera dràstica, diu. Després d'haver fet una primera reunió informativa sobre el projecte, només s'han apuntat dues noves famílies, una de Poble Nou de Pineda i una altra d'aquí de Calella.
La directora gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha anunciat la seva renúncia al càrrec. Núria Constans ha comunicat que el pròxim dia 31 de juliol abandona el seu càrrec executiu com a directora gerent del Consorci Sanitari del Maresme i la Selva, al qual hi va accedir l'any 2003. Segons hem pogut saber des de Ràdio Calella Televisió, el Consell Rector de l'organisme inicia a partir d'ara el procés per escollir qui n'ocuparà la vacant.
Doncs sí, ara en coneixerem més detalls. La directora gerent de la corporació, que va ser nomenada pel càrrec l'any 2003, ho ha comunicat internament als treballadors dels centres que gestiona l'organisme, però sense entrar en detalls sobre els motius pels quals deixarà el seu càrrec. En tot cas, el seu lloc quedarà vacant el pròxim 31 de juliol, quan es farà efectiva la renúncia, però el Consell Rector, participat pel Departament de Salut i també pels ajuntaments de Calella, Blanes i Lloret, haurien iniciat ja el procés per trobar-li el relleu.
Doncs fa tan sols uns minuts que hem pogut parlar amb el president de la corporació, amb Albert Fernández Terricabres, i aquest és el resultat de la conversa.
Doncs tenim amb nosaltres el president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, Albert Fernández Terricabres. Benvingut a l'Info Migdia. Doncs sí, anunciàvem avui en l'edició d'avui dijous doncs que ja s'ha fet la comunicació doncs que la directora gerent de la corporació, Núria Constans, ha comunicat doncs que abandona el seu càrrec de directora gerent de l'organisme.
Així és, el 31 de juliol, que ara obrirem un procés, un concurs, per cercar un nou gerent.
Senyor Fernández Terricabres, els motius pels quals Núria Constans hauria pres la decisió?
Bueno, ella considera que ja ha acabat una etapa. No oblidem que ella porta 14 anys al càrrec de gerent en una època dura, de crisi, especialment des del 2010, ja després d'aquesta etapa, ella doncs, considera que és un moment perquè arribi un nou gerent o gerenta. Evidentment, una fita important va ser la visita de l'honorable conseller, amb la qual doncs, ell va veure una mica les coses que ja s'havien fet i els reptes de futur i les inversions necessàries, i evidentment ara s'obre una nova etapa amb la qual una altra persona que ocupi el seu càrrec ha de construir sobre el que ja s'ha fet i, òbviament, millorar-ho.
Entenc i interpreto que per les circumstàncies econòmiques la directora gerent consideraria que han estat 14 anys, especialment els últims, de desgast intens professional.
Sempre existeix un desgast com a gerent perquè s'han de prendre decisions i quan un pren decisions, òbviament, agraden a uns i no agraden a altres. Per tant, amb el càrrec de gerent és inherent al desgast, i si parlem de 14 anys encara més, i si parlem de la situació que es viu al món de la salut des del 2010, doncs, en el qual no han tingut excessiu finançament per fer coses, evidentment hi ha un desgast. I per tant, jo situaria aquest canvi dintre de la lògica que es produeix a qualsevol comitè de direcció o a qualsevol posició de gerent. I de fet no oblidem que dintre del sector hi ha gerents que estan 2, 3 i 4 anys i ella ha estat 14.
President, com diria que tancarà la carpeta la senyora Constans com a directora gerent de la corporació?
Jo diria que, home, evidentment, se li hauria de preguntar a ella i vostès tindran la possibilitat, sempre que vostès vulguin, de parlar amb ella. Però jo diria que la tanca contenta per una feina ben feta. Jo crec que, evidentment, ella és una persona que s'ha involucrat molt, li ha dedicat moltíssimes hores, ha tingut reptes dintre l'organització importants, i jo crec que la tanca amb la satisfacció d'haver fet un bon treball.
Senyor Fernández Ricabres, com confirmava, la seva renúncia es farà efectiva el 31 de juliol d'aquest any corrent. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva és una macroempresa, diríem, que implica una macrogestió, segurament de les més importants que tenim aquí al territori, i per tant entenc que ràpidament en conèixer la seva decisió des de presidència i des del Consell Rector, doncs han començat a rumiar ja com es farà efectiu el seu relleu també.
Evidentment, el Consell Rector va ser informat i va decidir fer un concurs per cercar aquest nou gerent. Òbviament, porta un temps, calculem uns 2-3 mesos, hem de buscar bé, hem de buscar la millor persona per liderar el projecte, i també molt important, durant aquests mesos hem de fer aquest procés de transició amb l'ajuda de la Núria i de la resta de l'equip. La gent és coneixedora, la Núria Constans va fer una nota interna i diferents reunions, per exemple, ahir mateix vam tenir una reunió ja i jo amb els comandaments de l'organització per informar de com seria aquest procés de transició.
Quan es refereix a un concurs, és que es farà una convocatòria pública, que es farà un concurs de promoció interna, en quin seria el mecanisme doncs, per nomenar el pròxim o la pròxima directora gerent, director gerent?
Serà un concurs obert, evidentment, a candidats que són persones que ja treballen a l'organització i que poden presentar-se, i també externs al concurs. Nosaltres fixarem uns requisits que s'han de tenir, perquè evidentment hi ha d'haver unes qualificacions, una experiència per assegurar-nos que és una persona que lidera adequadament l'organització. I després, òbviament, hi ha molts aspectes addicionals que s'han de valorar. Per això encarregarem el procés a una empresa externa que farà una primera selecció i després, òbviament, hi haurà unes persones més properes a l'organització que decidirem qui és la persona que ha d'ocupar el càrrec d'ara endavant.
Doncs Albert Fernández Terricabres, president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, gràcies per les explicacions i pels detalls avui en què Ràdio Calella Televisió doncs, informa que Núria Constans, la directora gerent de la Corporació, doncs, abandonarà el seu càrrec el pròxim 31 de juliol. Moltíssimes gràcies especialment avui per haver-nos atès a l'Info Migdia.
Gràcies a vostès.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Ocupa, que sol·licita l'empadronament a Calella, ha marxat a l'estranger per feina. Aquest és el motiu pel qual, i segons ha confirmat la PA Stop Desahucios, Mohamed El Fayak porta setmanes sense concentrar-se a les portes de l'Ajuntament de Calella per reivindicar el seu empadronament a la ciutat. Una absència que han fet notar també fons municipals.
La portaveu de la PA Stop Desahucios, Marta Afuera, ha explicat a Ràdio Calella Televisió que es tracta d'una situació temporal i que això no implica que Mohamed El Fayak renuncia als seus drets per ser empadronat aquí a la Calella i a l'habitatge que ha estat ocupant des de l'estiu passat. Ara, segons Afuera, al pis hi resideix un seu germà.
Li ha sortit una feina temporal d'unes setmanes i, diguéssim, en aquests moments està en aquesta feina i en el pis doncs, hi viu el seu germà fins que ell torni, que no creiem que trigui gaire en tornar. Per tant, el Mohamed no ha desistit de la seva voluntat de ser empadronat, senzillament que, diguéssim, que ha hagut de marxar a fora unes quantes setmanes i, doncs, quan torni a Mohamed, si l'Ajuntament no ha fet efectiu l'empadronament, doncs reemprendrem un altre cop la lluita, perquè no es tracta només del cas del Mohamed, sinó que es tracta d'una situació global a Calella, no?
La portaveu al Maresme de la PA Stop Desahucios assegura que el cas de Mohamed no és únic ni singular i denuncia altra vegada que l'Ajuntament de Calella no està complint amb la seva obligació legal d'empadronar-lo.
Més qüestions. El portaveu de l'Associació de Veïns Calella Centre, Manuel García, farà una petició formal a l'Ajuntament de Calella per tal de disposar de la documentació relativa a la remodelació de la plaça Catalunya, encara en execució segons fons municipals. Ahir era la presidenta de companys i simpatitzants de plaça Catalunya qui, en declaracions a Ràdio Calella Televisió, manifestava el seu desconcert pels resultats de l'actuació feta a partir de la iniciativa que van presentar als pressupostos participatius del 2016.
I ara l'Associació de Veïns Calella Centre, com dèiem, ha anunciat que en les pròximes hores presentarà una instància al Registre General de l'Ajuntament demanant la documentació relativa a la remodelació de la plaça. Escoltem Manuel García.
Recollim també una mica la inquietud i la sensibilitat de los veïns. Si és una inversió de 90.000 euros, o sea, no terminamos de ver, ¿no?, el projecte aquell. Lo que pasa que, evidentment, són responsables i són respetuosos a l'Ajuntament. Demanarem tota la informació del projecte, l'aplicació, les piques, l'adjudicació i, bueno, pues igual això és la primera fase. Hi ha una segona fase, no ho sé.
García diu que el consistori ha de destinar la totalitat de la partida de 90.000 euros a la millora de la plaça Catalunya perquè les altres actuacions, ha dit, tenien la seva pròpia assignada.
I més qüestions. Dos centres educatius de Calella participaran per primera vegada a la que ha de ser la cursa contra la fam del 2017 que impulsa l'ONG Acció contra la Fam. Els alumnes de l'Escola Freta i de l'Escola Pia de Calella s'han adherit a la 20a cursa contra la fam que organitza Acció contra la Fam a nivell internacional. Dolors.
Doncs sí, els alumnes de l'Escola Freta, també de l'Escola Pia, s'han adherit a aquesta 20a cursa. Es tracta d'un projecte dirigit als centres escolars per tal de conscienciar els joves sobre la necessitat d'acabar amb la fam al món, i és que Acció contra la Fam denuncia que cada dia moren al món 8.500 nens per malnutrició. Els escolars, a través d'aquest esdeveniment esportiu, pedagògic i també solidari, tenen l'oportunitat de contribuir en la lluita contra la fam al món. La cursa es farà el divendres 19 de maig al matí. Serà aquí, a la zona esportiva de la Muntanyeta, i prèviament han rebut a l'aula tècnics de l'ONG que els han explicat la feina que es fa per acabar amb la fam al món.
Doncs ara saludem en directe Mercè Pedemonte, que és directora pedagògica dels estudis de secundària de l'Escola Pia. Mercè, bon dia.
Bon dia, bon dia. També
ens havia d'acompanyar Manel Teodoro, que és el cap d'estudis d'ESO de l'Escola Freta, però de moment no podem contactar amb ell. Per tant, parlem amb Mercè. És la primera vegada que es realitza aquesta activitat, aquesta acció esportiva solidària, de manera conjunta. Com va sorgir el tema?
Doncs el tema va sorgir perquè el nostre coordinador de pastoral es van posar en contacte els de la ONG oferint o explicant doncs en què consistia la iniciativa solidària. Ens la va presentar a l'equip directiu, ens va semblar molt correcte perquè ens agrada poder participar en projectes solidaris d'aquest tipus. I llavors, a partir d'aquí ja ens vam reunir també amb l'Escola Freta, que també hi van estar d'acord, i vam començar ja a fixar doncs, qüestions més de tipus organitzatiu, perquè la data ja ens venia fixada si volíem fer-ho el dia 19 de maig, perquè era el mateix dia que coincidíem doncs, amb altres escoles que ja hi participaven d'altres anys.
Explicava Mercè Pedemonte que membres voluntaris d'Acció contra la Fam han visitat les escoles, ho han fet a l'Escola Pia.
Sí, ho han fet.
Què és el que han explicat en els alumnes i de fet, i com han rebut els alumnes les explicacions i aquesta radiografia que des de l'ONG es fa de les possibilitats que es tenen en diferents punts del món a accedir a aliments que per nosaltres són tan bàsics i tan fàcils, no? I que en allà doncs, causa problemes de malnutrició que porten a la mort.
Doncs la xerrada consistia, primer de tot, en explicar-los l'objectiu final d'aquesta cursa, la solidaritat, no? I a on es dedicarien doncs, les aportacions econòmiques que poguéssim recollir d'aquesta cursa, i evidentment doncs, que els hi van passar una mica de reportatge doncs, de les zones de desnutrició infantil en el Sahel africà, que és on aniran destinades les aportacions, i després també una miqueta per motivar-los, doncs imatges de les curses que s'havien realitzat altres anys amb altres escoles, amb les opinions dels alumnes que havien participat, que estaven molt engrescats per el que suposava, a part de l'orgull doncs, de poder recollir aquests diners i ajudar, també doncs, el que suposava a nivell de col·laborar amb altres escoles i tenir un dia de convivència i diferent al que acostuma a ser el seu dia a dia a l'escola.
Ara parlarem més concretament d'aquests detalls sobre aquesta cursa que es farà a la muntanyeta, com dèiem, el divendres 19 de maig, però entenc que des de l'Escola Pia, un centre educatiu, religiós, aquest tema de les desigualtats que hi ha al món, són habituals parlar-ne a l'aula i, de fet, sense anar més lluny, sobre les necessitats alimentàries, ja no en països doncs, en vies de desenvolupament, sinó ben aquí al costat, ben a prop nostre, crec que també heu col·laborat amb Càritas, no?, fent campanyes específiques de recollida d'aliments.
Sí, cada any participem als voltants de les festes de Nadal, que participem en una recollida d'aliments, i aquest any també ha envoltat dins del nostre projecte pedagògic del SUMEM, doncs també hem tingut un grup d'alumnes de sisè que es van proposar doncs, recollir fins a una tona d'aliments per poder-les donar doncs, a aquelles persones, doncs, ja, això el que deies tu, no? en zones més properes, ja no parlem de l'Àfrica, sinó de zones més properes a nosaltres, al nostre entorn, doncs, que també estan passant necessitat i que també necessiten l'ajuda.
Per ser, parlem de com serà aquesta cursa. De fet, es fa la muntanyeta, com dèiem, els alumnes hauran de córrer, hauran de fer voltes, i crec que necessiten com una sèrie de patrocinadors, que normalment són familiars, són els pares o els germans, els que fan donatius, aposten per tal que ells corrin, oi?
Sí, del que es tracta és que els alumnes prèviament buscaran entre els seus familiars doncs, patrocinadors que els hi facin una aportació petita d'algun cèntim, doncs per 1, 2, 3, 5, 10 cèntims per cada volta que ells puguin fer durant els 15 minuts que dura la cursa. Llavors, una vegada feta aquesta cursa, doncs quedaran registrades les voltes que han fet, i en funció dels diners que cada patrocinador li ha dit que li donaria, llavors ells en portaran aquests diners i farem l'aportació conjunta de les dues escoles a la ONG.
De fet, és la primera vegada, és com una mena de prova pilot que feu, però sí que, si funciona, li donareu continuïtat, és a dir, que cada any podria haver-hi a Calella la cursa contra la fam.
Doncs sí, inicialment va ser la proposta que ens va venir de l'ONG, doncs centrat en dues escoles, i sí que vam dir doncs, que si funcionava ja amb dues escoles, doncs evidentment que la intenció era continuar-ho també amb altres anys i contemplar la possibilitat d'obrir-ho també amb altres escoles. El que passa que l'organització de tants alumnes amb una cursa així, primer ens feia veure que comencem amb dues escoles, i quan veiem com funciona tot i com ens va i ho valorem, de cara a l'any que ve llavors obrir-ho a les altres escoles de la població també.
Hi ha cap requisit concret que es faci des d'Acció contra la Fam?
No, cap requisit. Elles senzillament ens demanaven això, perquè l'organització sí que l'hem portat nosaltres. Ells ens aportaven la idea, el material també, ens han portat els fulletons, perquè els nens tenen com una mena de passaport on els patrocinadors doncs es comprometen en allà, els cèntims que els hi han de donar i tot això, però realment l'organització ha corregut a càrrec de l'Escola Freta i nosaltres.
Mercè Pedemonte és la directora pedagògica dels estudis de secundària de l'Escola Pia. Gràcies avui per haver-nos acompanyat.
De res, a vosaltres. Fins una altra.
Parlem encara en l'àmbit educatiu per dir-vos que el Carrilet, l'escola Bressol, el Carrilet oferta 60 places pel curs 2017-2018. L'escola Bressol Municipal ha obert aquesta setmana les preinscripcions pel pròxim curs i aquest diumenge farà també jornada de portes obertes des de les 11 del matí fins a la 1 de la tarda. El servei oferirà una seixantena de places.
Doncs sí, com dèiem, hi són 8 places per a infants nascuts l'any 2017, 31 pels que van néixer durant el 2016 i 21 places pels infants nascuts l'any 2015. En total, l'Escola Bressol Municipal, doncs, ubicada a l'edifici Costa i Fornaguera, als peus de la carretera Nacional 2, disposa de 107 llocs escolars. Quan els preus i en aplicació de les tarifes públiques és de 125 euros en concepte de drets de matrícula i assistència mensual, més 50 euros anuals per material. El servei de menjador per dia té un cost de 8 euros. El període de preinscripcions ha començat, s'allargarà fins al 12 de maig i les sol·licituds s'hauran de presentar al mateix centre on les famílies podran rebre també informació personalitzada sobre la seva línia metodològica. El formulari està disponible en línia, també en format paper al centre i recull els barems generals i també els complementaris per l'adjudicació de les places. En aquesta primera categoria, el dels criteris del barem general, s'inclou el fet que els dos pares o un d'ells, en cas de les famílies monoparentals, tinguin una condició laboral activa, que tots dos o un d'ells, en el cas de famílies monoparentals, estigui treballant. Aquest diumenge, entre les 11 del matí i la 1 del migdia, com dèiem, hi haurà jornada de portes obertes. Les famílies interessades podran visitar les instal·lacions, conèixer l'equip docent i també tenir informació personalitzada sobre l'oferta educativa per aquest curs vinent.
107.9 FM. Prens cafè? Si ets dels que gaudeixen de veritat prenent un bon cafè o un te o una infusió, pren-te el teu temps. No tinguis pressa i vine a descobrir què t'ofereix l'Indià de Calella. L'Indià de Calella, la botiga del Maresme especialitzada en cafès, tes, infusions, productes de qualitat amb el millor sabor de cada procedència. A l'Indià de Calella també hi trobaràs tots els complements per a cada producte. Tasses, teteres, cafeteres... L'Indià de Calella, carrer Església 162.
facebook.com/radiocalella Twitter, @radiocalellatv.
L'associació solidària Malgrat amb el Sàhara necessita famílies acollidores dels nens i nenes saharauis de 10 a 12 anys que vindran els mesos de juliol i agost.
El president de l'associació, Josep Jalpí, ha dit en declaracions aquí a Ràdio Calella Televisió que des de l'any 2010 el nombre de famílies acollidores del projecte Vacances en Pau ha baixat i de manera dràstica. Jalpí lamenta que després d'haver fet una primera reunió informativa sobre el projecte només s'hagin apuntat dues noves famílies. Una és de Poblenou, del barri de Poblenou de Pineda, i una altra d'aquí de Calella. Considera que a dia d'avui estan a un nivell molt baix de famílies acollidores.
S'ha anat accentuant, ens hem anat mantinguent tots aquests anys amb el nombre en la zona nostra de 7, 8, 10, però esclar, això a mesura que aquests infants, com t'he dit abans, per l'edat ja no poden venir, el fet de tenir-ne que venir de nous, això ha anat frenant i esclar, ara ens hem quedat amb un de moment amb un nivell baix.
El president de l'Associació Solidària Malgrat amb el Sàhara explica els beneficis que representa ser família acollidora per l'intercanvi cultural que es produeix i també pel coneixement de noves realitats. A més, diu que es crea un vincle emocional molt fort amb la família d'origen de l'infant. Tot i això, també reconeix que es poden viure moments difícils, però que tenen recompensa quan veuen els infants feliços durant la seva estada aquí. a la nostra comarca. De moment hi ha dues noves famílies acollidores, com dèiem, per la campanya d'enguany, que té per lema "Aquest estiu acull somriures". Durant la seva estada, els infants són sotmesos, poden també fer-se revisions mèdiques i dentals. I el més important, segons remarca Gelpí, no han de patir les altes temperatures que viuen en els campaments de refugiats.
Només hi ha hagut una o dues famílies que s'hagin apuntat noves en aquest projecte i per això hem recorregut a tots els mitjans de les xarxes per veure si podem captar-ne per tal de que puguin venir el màxim de nombre d'infants aquí, que no és només el fet d'estar de vacances en pau, sinó que tot el que comporta treure'ls dels campaments a 50 graus de temperatura, fer-los una revisió mèdica, una dieta més equilibrada i que en aquests dos mesos doncs, es puguin refer. I aquestes revisions mèdiques i dentals, evidentment, doncs, que pugui afavorir el creixement que en allà tant els hi costa en tots els aspectes.
En els propers dies, l'Associació Solidària, malgrat amb el Sàhara, convocarà una nova reunió informativa, tot i que encara no hi ha data ni lloc tampoc establert. En tot cas, les persones interessades poden trucar directament al president de l'associació, a Josep Gelpí. El seu número de telèfon és el 666-568-222. També Natacha Frutos és l'altre contacte de l'associació. El seu telèfon és el 667-618-364. Podran veure'ls i apuntar-se'ls a la notícia que tenim publicada a la nostra pàgina web, Emili.
Doncs sí.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
I avui a les 7 de la tarda hi ha un nou club de lectura en anglès a la Biblioteca Can Salvador de la Plaça.
Aquests dies han llegit El talent de Mr. Ripley en anglès en una edició adaptada tant per qui domina la llengua com per qui n'està aprenent. Ho comenta la directora de l'equipament, Dolors Llavall.
Llegeixen un llibre i el comenten per capítols, de la Patricia Highsmith, de Talented Mr. Ripley. Qui coordina aquest club és la Shawn Matias, i bé, són 15 els que es poden inscriure i hi ha llista d'espera, però això ja s'acaba, perquè el juny és l'últim mes que fem el club de lectura en anglès. Llavors obrirem les inscripcions per al proper octubre, a l'estiu.
I els divendres es fan també les tertúlies en català. Els seus integrants han llegit L'estiu que comença, de Sílvia Soler.
Doncs sí, Dolors Llavall recorda que aquestes tertúlies estan a punt també d'arribar al final de curs.
Aquest mes de maig crec que s'acaben ja, perquè qui ho organitza és la Judit Ferrer, que és la professora de català del Consorci de Normalització Lingüística Calella, i gràcies a la voluntària Montserrat Ten. I aquesta tertúlia en català té lloc tots els divendres al matí d'11 a 12 i són 12 participants.
I a tot això, la biblioteca té preparada una hora del conte amb titelles per aquest dissabte i dilluns que ve al Club de Lectura del Llibre Obert, on comentaran Algú com tu, de Xavier Bosch, aquest llibre doncs, que acaba de sortir d'aquest autor premiat en el Sant Jordi.
En el Sant Jordi, gràcies, Dolors, i fins demà.
Fins demà.
I ara el temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra. Quim, molt bon dia.
Molt bon dia. Després d'una jornada la d'ahir amb pluges en general febles aquí al Maresme, avui esperem un temps molt més tranquil, encara amb restes de núvols però ja sense precipitacions i amb unes temperatures que de mica en mica s'han d'anar recuperant. Avui ja les màximes cap als 20-21 graus, amb vents que bufaran més aviat fluixos del sud-sud-est aquest matí, girant cap a sud-sud-oest aquesta tarda, i amb una situació marítima tranquil·la, que estarà dominada per la mar arrissada, marees de marejol poc importants. Pel que fa a la previsió de cara a demà, doncs canvis importants no se'n veuen per enlloc. Per tant, tenim un divendres que estarà marcat bàsicament pel domini del sol al matí, per un augment dels núvols al llarg del migdia i la tarda, però sense més conseqüències. No esperem precipitacions. Fins a l'última hora del dia tornaríem a tenir grans clarianes. Pel que fa als vents, divendres seran de fluixos a moderats del sector est, sobretot de cara a la tarda, i la situació marítima amb aquests vents més allavantats s'alterarà una miqueta. Al matí tindrem marjol, a la tarda predominarà la maró a tota la costa de la comarca. I tot això amb unes temperatures que encara podran pujar una miqueta més, amb màximes al voltant dels 22 graus, allò on més pujaran. La previsió per demà passat, per la jornada de dissabte, indica que tindrem un inici del dia amb restes de núvols, però després s'obriran grans clarianes i el sol s'imposarà, amb unes temperatures màximes que pujaran més, arribaran cap als 24, puntualment als 25 graus, per tant l'ambient es farà relativament càlid al centre del dia de dissabte, amb vents que bufaran fluixos i amb una situació marítima tranquil·la a tota la costa maresmenca. Per tant, un temps que va millorant, cada cop serà més estable, més assolellat i també més càlid al llarg dels pròxims dies.
Fins aquí l'Info Migdia d'avui dijous 4 de maig. Ara arriben les notícies en xarxa edició migdia. Gràcies per la vostra companyia i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.